self-fulfilling. I'm done crying myself away. I gotta leave and start the healing. But when you move like that, I just wanna stay. Not this crazy. There's no way I'm sticking around to find out. I won't lose like that. I won't lose myself. Look what I have done. Dialing up the numbers on you. I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger. I'm hoping that my love will keep you up tonight, baby. How do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure. I'm hoping that my love will keep you up tonight. Tell me, how do you?
Són les 8 i 3 minuts del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de paraigües. Dimarts amb cel força tapat tot el dia, pluja ja aquest matí i també a la tarda.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. Avui aquí al Supermatí us despertem amb una mala notícia, que és un reflex del moment que estem vivint, després d'una crisi sanitària enorme, una crisi econòmica, i aquesta notícia ens recorda els pitjors moments de la crisi anterior. Després de 3 mesos tancats, el cinema Arinco de Palamós no podrà reobrir. És la notícia que avança al portal El Cinèfil, i que, vaja, és molt mala notícia per la cultura i pel cinema, pels qui ens agrada el cinema i pels qui ja ens havíem acostumat abans del tancament a anar-hi un cop cada setmana. Un cinema on s'hi estava còmode, un cinema on hi feien les últimes estrenes amb molt bona qualitat, un cinema, també ho he de dir, les millors crispetes del món, eren boníssimes, i després de 3 mesos tancats, ara, segons el portal Cinèfil, els propietaris de l'espai no volen renegociar el preu del lloguer durant aquests 3 mesos de tancament, llavors havent perdut els ingressos de tot aquest temps, recordem, la Setmana Santa i l'inici de l'estiu, doncs ara no poden fer front a aquesta situació. Avui en parlarem aquí al Supermatí, en parlarem amb els seus gestors, amb l'empresa Picking SL, que són qui havien reobert el cinema. Ara recordem, no fa ni un any, bé, de fet sí que fa un any, van obrir l'abril del 2019, però no han estat ni un any oberts, perquè des del 14 de març estan tancats. Una notícia que ens ha de preocupar, i que no sé si hi ha alguna manera de fer-ho enrere, de revertir-ho, si encara hi ha alguna opció, li preguntarem avui a Víctor Lafuente, que és el responsable de comunicació de Picking SPI. Són les 8 i 6 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La Generalitat demana que tot Catalunya passi dijous a la fase 3. Si la petició tira endavant, tothom es podrà moure lliurement per tot el país i aquest cap de setmana serà el primer cap de setmana amb visitants de fora del Baix Empordà, de fora de la regió sanitària de Girona. Amb visitants de... Bueno, aviam, segur que n'hi ha hagut, aquests dies, seguríssim. Però a partir d'aquest cap de setmana hi seran legalment. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Sobre l'evolució de la pandèmia al Baix Empordà, el nombre de contagis de coronavirus al Baix Empordà va remetent. La setmana passada vam registrar la millor estadística des de l'inici de la pandèmia.
Efectivament, del 8 al 14 de juny el Baix Empordà va tenir 8 positius i 600 casos sospitosos. La setmana que va haver-hi el primer cas positiu diagnosticat, del 9 al 15 de març, va deixar 9 positius, un més que aquesta darrera setmana. Ara el total és de 866 positius i 6.073 sospitosos.
Sandrine Bosnet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La premsa francesa es fa ressò del fet de la reobertura de la frontera franco-espanyola.
Sí, Dani, la majoria dels mitjans destaquen els nombrosos canvis de parer del govern i parlen de cacofonia o comunicació desastrosa dins del govern espanyol. També expliquen als propers viatgers les condicions en les quals es trobaran quant a les mesures de seguretat i de la possibilitat de multes en cas de no respectar-les. En cap cas parlen específicament de la Costa Brava, sinó de la totalitat de la península.
Bé, és interessant veure com rep la premsa francesa aquesta reobertura de fronteres, per veure si, vaja, realment... Recordem que França ha fet una campanya dura a favor del turisme intern, promovent, donant diners per promoure el turisme intern. Veurem si realment això fa que hi vingui menys gent quan es reobrin les fronteres, recordem, a partir de dilluns que ve. Següent notícia, que recordarem, que hi ha hagut polèmica amb el menjador del Guillem de Montgrí, de l'escola Guillem de Montgrí de Torroella. Doncs, Eugènia, bon dia.
Bon dia.
L'AMPA no el gestionarà, el menjador, el curs vinent, ja definitivament.
El Consell Comarcal i l'AMPA del Guillem de Montgrí a Torroella han arribat a l'acord de prorrogar el contracte del menjador escolar degut a les dificultats que ha provocat la Covid-19. Davant la incertesa de com organitzaran els menjadors escolars, seguiran amb el mateix mètode per assegurar un plat a taula als alumnes.
I els centres dels serveis de salut integrat del Baix Empordà redueixen el consum de plàstics i aigua als seus centres.
Les noves carmanyoles són de polpa de canya de sucre i de cartró, és a dir, material compostable 100%. D'altra banda, també han fet una reducció del 95% del consum d'aigua amb un nou sistema de neteja del terra.
I la trista notícia amb què obríem aquest supermatí. Sembla que, vaja, segons avança el portal al Cinèfil, Palamós es tornarà a quedar sense cinemes perquè no podran obrir els cinemes a Rinco després d'aquests mesos de tancament. Volem confirmar-ho, volem preguntar-li al portaveu de l'empresa que el gestionava, que és Picking SPI, que és en Víctor Lafuente. Bon dia.
Hola, bon dia.
Confirmem que no podran reobrir el cinema Arinco?
Bueno, sí, clar, no. La paraula correcta no és que no puguem reobrir, és que la propietat ens va trucar per veure si volíem rescindir el contracte degut a això del coronavirus, perquè ja que no rebaixaven el lloguer. Els vam demanar que consideressin el lloguer, van dir que no, al principi, després a canvi de rescindir el contracte, doncs ens van condonar el lloguer d'aquests mesos de confinament. Nosaltres no volíem marxar, teníem un contracte de 5 anys. Teníem un contracte de 5 anys. El que passa que si no tenim les bones èpoques del cine de Palamós, que és a l'estiu, perquè serà fluix, i no tenim Setmana Santa, doncs és un cine que no es pot suportar a nivell econòmic. Mm-hmm. Bueno, ens van condonar els lloguers aquests mesos i van pactar marxar.
Val. Per tant, vostès, però vostès van demanar que els rebaixessin el preu per poder continuar aquests mesos, per poder continuar
l'estiu. Sí, sí. I ells els van dir que val, que sí, que baixaven la meitat del lloguer, però que l'altra meitat la recuperaríem a partir del setembre, amb la qual no hi ha cap rebaixa, o sigui, hem de seguir pagant el 100% del lloguer, no? Encara que sigui la meitat aplaçat en un any. Però és un negoci que no teníem zero ingressos, o sigui, no teníem res. Era impossible. Però així com els altres cinemes que tenim, sí, que hem pactat sense problemes, amb aquesta propietat no ha pogut ser.
Us puc preguntar si la propietat és un particular.
Suposo que tenien interessos, Disculpa?
No, volia preguntar si la propietat és un particular o és un banc.
No, és un particular. Uh-huh. És una propietat particular de la societat, Arinco.
Suposo que tenien interessos, diu.
Perdona?
Diu, suposo que tenien interessos.
Ells, els interessava que rescindíssim el contracte, doncs no ho sé, imagino que deuen creure que poden treure més diners a lloguer, no ho sé. És privat, o sigui, per tant, jo no puc saber el que té al cap, no? Clar, el que és cert és que, dit per l'alcalde i per l'Ajuntament de Palamós, allò és un... no pot ser un ús... comercial. Ha de ser un equipament cultural o similar. Però no pot ser un supermercat o no pot ser un... no sé, per dir alguna cosa. Un apart hotel, Llavors no sé a quin tipus de negoci poden pujar allà.
Han rebut el suport de l'Ajuntament per mirar de negociar o de parlar amb l'empresa?
Bueno, han intentat parlar amb la propietat diverses vegades. Crec que aquesta setmana tenen una reunió, es troben aquesta setmana, però nosaltres vam firmar el contracte el 15 de juny. O sigui, per marxar el 15 de juny, estem a 16, doncs, bueno... Ja. Nosaltres tornar, o sigui, nosaltres vam venir aquí fa un any, no hem tingut temps de res. En un any és una presa de posicions, o sigui, un any arribem a un lloc i mirem el que hi ha, i el segon any és quan la cosa ja està més consolidada, que era el nostre projecte, i teníem un contracte de 5 anys, o sigui, no teníem problemes per davant. Però bueno, passat això, i que el coronavirus ha fet molt mal a nivell econòmic, a nosaltres el món del cine patirà molt, perquè hi ha una cosa és la pandèmia i una altra cosa és la por ara la gent, m'imagino, ojalà m'equivoqui, però la gent li costarà ara un cine.
Per tant, és irreversible ja la decisió
la decisió és que jo irreversible que torni a cine, no, i tampoc és que jo torni, però que nosaltres tornem, però ha de ser unes condicions diferents, perquè el model de negoci ja no serà el mateix durant uns quants mesos, és que no sigui tot com fa un any. O sigui, que la gent, les pel·lícules entren al mes de novembre, les grans pel·lícules entren al mes de novembre. D'aquí a novembre no farem res. Totes les grans distribuïdores han fet les pel·lícules, bueno, les pujaran el novembre, el 20 de novembre. Clar, què fem? Setembre, octubre, agost, saps?
Com valoreu la rebuda que heu tingut per part de la població de Palamós aquest any?
El què, perdona?
Com valoreu la rebuda que heu tingut per part de la gent de Palamós i del Baix Empordà aquest any?
Home, normaleta, la que és que no podem aspirar a la gent. Tothom vol un cine al de la ciutat, tothom vol un cine, però no tothom ve al cine. M'explico? Sí, el volen tenir l'equipament, però no acaben de... Però no passa res, ja ho sabíem, eh? Per experiències passades ja sabem que no és així. Però aquí a Palamós ja hi ha un diferencial, que és la Setmana Santa, hi ha la segona residència, Setmana Santa, hi ha estiu, i per tant el creix a la ciutat, el número d'habitants, pues, també creix a les... I per tant el que fèiem era un balanç anual. Els períodes d'hivern, tira que te vas, que diuen aquí, no?, que diuen por ahí, i arriba la Setmana Santa, una miqueta Nadal, i els dos mesos i mig de l'estiu, i bueno, compensaves, i bueno, al final d'any deies, pues bueno, pues mira, no està mal, però res més.
Ja.
La gent, és això, no passa res, eh? O sigui, ho tenim assumit i comptat que... Però el que passa que la gent globalment, de les ciutats, per sobretot petites, volen un cine, volen tenir-ho com a equipament. Altra cosa és que l'ho usen, eh? Això ja és diferent.
Una llàstima, el punyeter aquest coronavirus, perquè ja us dic jo, ja m'havia acostumat a anar-hi cada un cop per setmana i ara, doncs, costarà trobar una alternativa tant de proximitat. Víctor Lafuente, portaveu de Peking SPI, gràcies per passar avui pel supermatí.
Gràcies, i bueno, que hagi sort. Ojalà Palamós tingui cine, eh? O sigui, que això jo estaria encantat, eh? Mm-hmm.
Ojalà pugui ser una decisió, vaja, que pugui tornar en algun moment. L'any passat, l'última vegada va estar dos anys tancat, doncs aquest any, aquesta vegada, veurem quant de temps passa.
Sí, és que depèn de la propietat, perquè la propietat és la que pot dir, escolta, pues, no, és que no sé, no és que no sabem, realment, no és que t'ho vull dir, però és que no sé quin plantejament té la propietat, perquè això, perquè si no pot llogar-ho de la forma que vol llogar-ho, a casa de que ens força una mica a plegar, no? Bueno, doncs, pues, noi, ja ens ho dirà ella, la propietat.
Ho veurem.
En el seu moment.
Moltes gràcies per passar avui pel supermatí, Víctor Lafuente.
Vale. Gràcies a vosaltres. Vinga. Adéu.
Acabem aquesta entrevista escoltant la banda sonora de Cinema Paradiso, aquesta pel·lícula que tots els cinemes que puguin reobrir projectaran el cap de setmana del 26 de juny per celebrar la reobertura, però que no podrà sonar al Cinema Ringo. Una mica més tard del que és habitual, però saludem ja l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Què ens espera per avui? Pluja,
doncs,
no?
Un dia, sí, pluja, plugins, cel tapat, gens o poc de sol. Dimarts que comença ja amb aquests ruixats, plugins més que res, que arriben al Baix Empordà i que ho estan fent amb una franja de precipitació de caràcter feble que avança d'oest cap a est. La temperatura màxima quedarà, doncs, baixa, al voltant dels 22 a 24 graus, a casa d'aquest cel força tapat. A la tarda les precipitacions es poden reactivar i llavors sí que ho poden fer localment acompanyades de tempesta. Avui, demà i dijous la temperatura es manté clarament per sota els valors mitjans, recordem que ja som a la segona quinzena de juny, i demà torna a ser un dia com avui, poc assolellat o amb gens de sol, núvols i pluja intermitent. En general, quantitats poc abundants. No estem parlant d'un episodi de pluja, però sí que és cert que aquests plugims localment poden anar acompanyats de tempesta i que, doncs, deixaran un dia gens estiuenc. Més primaveral que no pas estiu. De cares a inici de la setmana que ve, A dia d'avui, els models indiquen que es recuperarà la temperatura a finals de setmana, principis de la setmana que ve, i sembla que la revetlla de Sant Joan i Sant Joan pull amb temperatura més alta i sol. No ho diguem molt fort, però això és el que es veu avui.
Jo no comentaré res d'això perquè perquè no, mira, tu ja ho has dit i no en direm res més i veiem què passa.
Jo ho he dit. Això és el que es veu a dia d'avui.
Molt bé.
Però no ho direm gaires vegades.
Exacte. Tocant fusta i totes les supersticions que se'ns recudeixin i ja està. Va, Albert, gràcies. Parlem després.
Adéu, fins ara.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
El Festival Ítaca programa una edició limitada amb els concerts d'Andrea Motis, Els Amics de les Arts, El Petit de Calaril, Ferran Palau, San Josex i Meritxell Nederman. Les actuacions tindran lloc del 19 al 27 de juny als camps de futbol municipal de Corçà i la Pera i amb totes les mesures per assegurar la salut dels assistents. Vine a l'edició limitada del Festival Ítaca, perquè l'espectacle ha de continuar.
Caixa d'Eines de Ràdio Capital. Les millors hamburgueses de Palafrugell? Al Bar Pi Verd. No són com les que et pots fer a casa. Hi ha combinacions atrevides i delicioses i opcions per tots els gustos. Tant que fins i tot pots escollir tots els ingredients tu mateix. Tot de primera qualitat, clar. També fem unes tapes exquisides, carn a la brasa i disposem de cerveses artesanes. Podeu reservar el 972 30 82 00. I també estem a Instagram, @barpivert.
Ets un apassionat del windsurf? Aquest estiu t'esperem a Windsurf Pals. Podràs gaudir també de surf, catamarà, paddle surf, kayak i bici a la platja del Grau de Pals. A Windsurf Pals fem cursos, lloguers o campus d'estiu pels més petits i a la nostra botiga trobaràs les millors marques de material esportiu, biquinis i banyadors. Ho trobaràs tot al nostre web windsurfpals.net. Windsurf Pals, Avinguda Arenals de Mar 1 de Pals.
Aquesta és una campanya gratuïta de Ràdio Capital en suport al petit comerç de l'Empordà. Si en vols més informació, entra a radiocapital.cat/caixa-d'eines.
Comencem l'informatiu del supermatí amb una bona notícia. El nombre de contagis al Baix Empordà per coronavirus es va reduint cada vegada més. La setmana passada va ser la millor des de l'inici de la pandèmia, segons les dades oficials de la Generalitat. Va haver 8 casos positius. Tots els detalls, Pedro Ruiz.
L'evolució de la Covid-19 al Baix Empordà efectivament va millorant i per primera vegada registra xifres que no es donaven des de l'inici de la pandèmia. Del 8 al 14 de juny, la comarca ha presentat un balanç de 8 nous casos positius i 600 casos sospitosos. Ara, el total és de 866 positius i 6.073 sospitosos. En les anteriors 3 setmanes, les xifres ja venen demostrant que la tendència va a la baixa, ja que els números van ser de 58 positius, 31 i 12 respectivament. Aquests 8 diagnòstics són fins i tot inferiors a les estadístiques que es van produir durant la primera setmana en què va haver-hi un positiu a la comarca. Aquella setmana, que anava del 9 al 15 de març, va tenir 9 positius. Els 8 casos positius s'han registrat a 5 poblacions en concret. Sant Feliu de Guíxols, que ha tingut 3, Palafrugell 2, Palamós, Castell, Platja d'Aro i Serra de Daró, que han tingut 1. Aquest últim municipi, per cert, no tenia cap cas fins la primera setmana de juny. Dels 600 sospitosos, les xifres més destacades es troben a Sant Feliu de Guíxols, 113, Castell-Platja d'Aro, 101, Palamós, 83, Palafrugell, 81, o Calonge i Sant Antoni, amb 41. D'altra banda, el balanç per municipis manté a Palafrugell com la localitat amb més casos positius diagnosticats, un total de 215, seguit de Palamós, amb 200, Sant Feliu de Guíxols, amb 129, Calonge i Sant Antoni, amb 66, i Castell-Platja d'Aro, amb 57. Amb el positiu diagnosticat a Serra de Daró, ara són 7 els municipis del Baix Empordà que han aconseguit no tenir cap cas de coronavirus. Foixà, Ultramort, Gualta, La Tallada d'Empordà, Fontanilles, Garrigoles i Torrent. De fet, aquests tres últims pobles tampoc han tingut cap cas sospitós.
Parlem de tot plegat amb l'Anna Rivera, que és directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. Senyora Rivera, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ara feia dies que no parlàvem. Suposo que és una bona notícia, una senyal que tot va en la línia correcta.
Sí, 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 home, nosaltres ara ja hem baixat moltíssim tota l'activitat Covid. Només tenim un pacient amb Covid ingressat a l'hospital, que esperem donar-li l'alta breument, i no ingressem des de fa ben bé 15 dies a ningú amb infecció Covid confirmada. Per tant, nosaltres ja vam començar a fer l'activitat, a fer rodar una mica més l'hospital, l'activitat que no era Covid, i ara el que tenim ganes és d'anar fent rodar cada vegada més, anant cap a la normalitat, tant l'atenció primària, com l'hospital, com el sociosanitari.
Fa uns mesos, quan ja començàvem la desescalada, fa unes setmanes, de fet, em vas dir que tenim clar que haurem de conviure amb el coronavirus durant molt de temps. Aquesta previsió es manté?
Sí, nosaltres tenim l'hospital plantejat per... Bueno, més que conviure, poder pensar que pot venir algú que estigui contagiat. Llavors hem de pensar que, tal com dèieu, ara també segueixen havent-hi contagis, poquets i casos positius. Llavors el que ens hem plantejat és fer l'hospital, els CAPs i el sociosanitari un lloc segur tant per la gent que està ingressada com pels visitants que venen a consultes externes o que venen a veure un familiar que tenen ingressat. Llavors, és a dir, en cap moment estem actuant com si hagués desaparegut, sinó al contrari, i seguirà sent, ens hem de protegir, n'hi ha poc, però ha de ser un lloc segur.
Val, per tant, tot preparat per si arriba algú amb coronavirus, no sé si es fan molts testos.
Bueno, ara podem fer uns 50 al dia, molts són sobretot, la gran majoria són sobretot de pacients que s'han d'operar, i que per prevenció els hi fem la prova del coronavirus, estan evidentment asimptomàtics i l'únic que tenen és una altra intervenció programada, i uns dies abans els hi fem la prova per saber si tenen Covid o no. Si el tenen i són pacients asimptomàtics, s'atrassa la intervenció perquè es considera que pot tenir un pitjor pronòstic. Una persona amb Covid que és intervinguda, la recuperació serà pitjor que si no el tingués. Llavors s'atrassa 2 setmanes i ja l'operem quan està bé. Per tant, la gran majoria de proves són aquestes. Sí que és veritat que en fem alguna a urgències quan ens ho sembla, que ens sembla que poder alguna sintomatologia té a veure amb el Covid, però ja et dic, de fer-ne, que n'havíem arribat a fer 150 al dia, ara n'estem fent 150, i molta, insisteixo, d'intervenció o alguna prova programada.
Mm-hmm. Per tant, el gran dubte, no, de la desescalada és si els canvis han anat provocant doncs que augmentés la pandèmia, no? Que augmentés la transmissibilitat. De moment, per tant, no hem detectat cap augment de transmissibilitat per cap de les fases per les quals hem passat, no?
No. No. Tot això, és a dir, aquella baixada que se'ns va fer tan lenta, realment ha baixat de cop. Llavors nosaltres no estem detectant ni cap brot, ni res que ens faci patir ni ens faci sospitar que pot haver-hi alguna reactivació d'aquests contagis, sinó molt al contrari, cada vegada l'activitat ja quasi que tendeix a zero, sobretot l'activitat de l'hospital. És cert que quan vingueu a l'hospital veureu els professionals molt protegits i tot plegat, però és per aquests casos asimptomàtics que sabem que hi són i és per protegir tant el professional com els pacients i a la gent que entra a l'hospital i als centres sanitaris.
El que passa a partir de dijous és que reobre el moviment a tot Catalunya i després, a partir de la setmana que ve, ja a tot l'Estat i també als turistes internacionals. Estem preparats per si hem de detectar rebrots?
Bueno, el que dèiem és dir, estem preparats perquè les estructures les tenim, el coneixement que hem après, la manera de funcionar, tot això ho sabem. El problema és que, el que hem dit sempre, enganxem professionals molt cansats. Llavors, un rebrot com el que hi va haver-hi el març, o una pandèmia com la que hi va haver-hi el març, aquesta estocada no serem capaços d'aguantar-lo. Tot i així, no hi ha res que ens faci preveure que ens arribarà una cosa així durant l'estiu.
No, clar. Clar, més aviat volia dir... el que ja ha passat, per exemple, a Lleida, al País Basc o a la Garrotxa, no? Capacitat de, si hi ha algun contagi, algun focus, poder-lo detectar i poder-lo tallar de seguida.
Sí, això som capaços de fer-ho, perquè fixa't que són focus petits. Tot i ser un número 20-40, som capaços de detectar-ho ràpid, tenim les proves per fer-ho, i de contenir-lo i aïllar-lo. Això en sabem i ho podem fer, per tant... Brots d'aquest estil som capaços de detectar-los i parar-los.
Hi ha proves, eh? Hi ha proves i hi ha testos i hi ha la capacitat per detectar-ho tot plegat.
Els testos, sabeu que han sigut el nostre malson durant tota la pandèmia. Ara encara n'enviem molts al Trueta, perquè la capacitat que tenim és petita i la fem servir sobretot per aquells pacients que han d'ingressar o necessiten una intervenció quirúrgica urgent, però amb això de moment anem fent, i els que enviem al Trueta, la veritat és que al baixar a tot arreu tant el volum de proves que es fan, ara anem bastant més ràpid. La nostra idea és treballar, i ja ho estem fent, per poder acabar tenint PCR a Palamós. Ara això, o la mateixa PCR que tenen, o semblant, que el Trueta aquí a Palamós. Ara això encara no ho tenim, només tenim aquest test ràpid, però la feina va estar molt ben encaminada i jo crec que en pocs mesos podrem dir que podem fer les PCRs aquí a l'hospital.
I els CAPs, els ambulatoris? Es poden fer testos als ambulatoris o com funciona? És que no sé si és el punt on es fan els testos o no. Sembla que hem perdut l'Anna Rivera. Un segon. Hola. Ai, noi, jo tampoc. Aviam. No, és que... Ah, doncs espera, dona'm un segon, perquè no sé, no, és cosa de la taula. Un moment, crec que ara ja funcionarà, aviam. Doncs seguim, com sentíeu, seguim intentant connectar amb l'Anna Rivera, que és la directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. És la ràdio en directe, això ara mateix, és la ràdio en directe. Ara sí, eh? Ara ens sentim, Anna Rivera? Doncs no ens sentim. Tenim un problema amb la connexió que intentem resoldre de seguida, aviam si podem. Ara si és possible fer la connexió. Anna Rivera, sí, et sentim.
Sí, ara sí.
El que et preguntava era, en l'última pregunta que t'estava fent, és si els testos també es vehiculen a través dels CAP o no, sí, perquè es parla molt de que l'atenció primària ha de ser la referent. Això es pot fer aquí? No, això no rutlla avui, aviam... Doncs no. Haurem de deixar aquí l'entrevista perquè no podem fer la connexió. Anna Rivera, disculpa, que... Doncs disculpeu tots els oients, de debò, perquè això són coses que passen i ara ha passat. La màgia de la ràdio en directe. Us seguim explicant que el Procicat proposa que tot Catalunya passi a la fase 3 del desconfinament a partir de dijous, a partir d'aquest mateix dijous. El nombre, només les regions sanitàries de Barcelona i Lleida encara estan a la fase 3. Recordem que hi vam passar aquí a Girona i també a la Catalunya Central a la fase 3. Les regions sanitàries de les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu, l'Aran i el Camp de Tarragona ja hi són fa una setmana. Per tant, si ara s'aprova aquesta petició del govern català, ho ha d'aprovar el govern espanyol, doncs si ara s'aprova, tot Catalunya passaria a ser una regió sanitària única. I això permetria, doncs ja, recuperar el turisme de tot el país, el turisme de Barcelona, i aquest cap de setmana seria el primer cap de setmana amb persones a les platges més enllà del Baix Empordà. El que també passarà la setmana que ve és que reobriran les fronteres, i això ja té ressò a la premsa francesa. Després que Pedro Sánchez denuncies que la frontera amb França obrirà el 21 de juny, ara és molt interessant veure què en diuen a França, no? Perquè és d'on han de venir la majoria de turistes aquí a la Costa Brava. Ho repassem amb la Sandrine Busnet.
Sí, tot indica que Emmanuel Macron no va incloure Espanya dins dels països europeus quan diumenge passat al vespre va dir que a partir de demà podrem viatjar de nou als països europeus i que no va fer cas de les paraules de Pedro Sánchez pel que fa a la reobertura de la frontera franco-espanyola el 21 de juny. En canvi, sí que la premsa francesa se n'ha fet ressò. La majoria dels mitjans destaquen els canvis de les decisions pel que fa a les dates d'obertura i de la quarantena imposada als turistes. Alguns en parlen com a cacofonia dins del govern espanyol. La majoria també volen avisar els propis viatgers de les condicions en les que es trobaran quant a les mesures de seguretat i de la possibilitat de multes en cas de no respectar-les. En cap cas parlen específicament de la Costa Brava, sinó de la totalitat de la península.
Repassem quins diaris n'han parlat i com.
Sí, per exemple, l'Independent ironitza sobre la nova normalitat anunciada per Pedro Sánchez, especificant que no és exactament un retorn al món d'abans i que si no es respecten les regles es sancionarà amb una multa de 100 euros. Afegeixen amb to de burla que Espanya mantindrà aquesta nova normalitat fins a descobrir una solució definitiva contra el coronavirus. Per la seva banda, l'Ecoturístic afirma que aquesta notícia serà una alegria per als professionals de turisme i els turistes, però ironitza preguntant si ja serà el final de la cacofonia del govern espanyol. Recorda que a principis de juny aquesta decisió va engendrar una cacofonia dins del govern quan la ministra del Turisme, Reyes Maroto, anunciava el final dels controls terrestres en França el 22 de juny i Pedro Sánchez l'1 de juliol. A més, recalca que l'anunci del cap del govern espanyol coincideix amb la crida que va fer Brussel·les que tots els estats membres aixequin les restriccions de les fronteres interiors dilluns 15 de juny.
I finalment, què en diu el Figaro, Sandrine?
Aquest diari, a més de destacar els canvis en les decisions del govern espanyol, s'ha centrat més en les condicions en les quals es trobaran els turistes quan arribin i titula El que espera els turistes francesos. Ja en el subtítol anuncia que hi haurà distanciació social a les platges i als restaurants i informa de les mesures de seguretat de la nova normalitat amb l'obligació de l'ús de la mascareta. Recalca que no respectar aquesta mesura pot sancionar-se amb una multa de 100 euros. Finalment, informa del rètol sanitari nacional Safe Tourism Certificate, creat el maig passat i validat pel Ministeri de la Salut, i que pretén generar confiança entre els clients i els operadors turístics nacionals i internacionals.
Supermatí a Ràdio Capital.
El Consell Comarcal i l'AMPA de l'escola Guillem de Montgrí de Torroella han arribat a l'acord de prorrogar el contracte del menjador escolar, degut a les dificultats que ha provocat el Covid-19. Recordem que és un tema que ve molt de lluny, però que el coronavirus ara ha canviat de plans.
Exacte, davant de la incertesa de com organitzaran els menjadors escolars, seguiran amb el mateix mètode, és a dir, aquest curs encara no faran el canvi de la gestió del servei del menjador a l'AMPA. Així ho ha explicat el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manel Loureiro.
Que davant de la incertesa de com organitzarem per l'any que ve aquests menjadors escolars, no només el de Torroella sinó el de les altres escoles, pensem que el més segur és que continuem amb el mateix mètode per assegurar un pla de taula a tots els alumnes, i el que sí hem acordat és que durant tot l'any tindrem un seguit de reunions per tal de millorar el servei, si així s'escau, que donem en aquest curs 2021,
Doncs ja ho heu sentit, en aquestes reunions amb l'objectiu de millorar i controlar com va el sistema, a més, també va dir Loureiro que establirien les bases pel nou acord amb l'AMPA perquè puguin gestionar el menjador escolar a partir del curs 2021-2022.
Recordem el problema amb el menjador del Guillem de Montgrí.
Doncs una empresa externa va guanyar la llicència de la gestió quan abans ho portava l'AMPA, i des d'aleshores que l'AMPA del Guillem de Montgrí ha estat treballant per poder recuperar aquesta gestió del menjador, reclamant que els nens i nenes podien rebre menjar de més qualitat perquè ells utilitzen proveïdors locals i productes quilòmetre zero. Dins dels seus arguments també hi havia que si ho gestiona l'AMPA permet tenir un control més directe al centre educatiu, cosa que no passa amb una gran empresa. Venim d'un camí molt llarg que hi ha hagut entre el Consell Comarcal, l'Ajuntament, la Generalitat i la mateixa AMPA, que aquest any al final ha acabat en què encara no recuperaran aquesta gestió del menjador a causa de la Covid-19, com dèiem, però sí que en canvi faran reunions per controlar com va aquest curs 2020 i a més per establir la gestió de cara al 2021.
Vint minuts i seran les 9. Els centres dels serveis de salut integrat del Baix Empordà comencen a reduir el consum de plàstics i d'aigua al centre. Per això fan una substitució de carmanyoles de plàstic d'un sol ús per emportar els menús de la cafeteria de l'hospital.
Les noves carmanyoles són de polpa de canya de sucre i de cartró, és a dir, material compostable al 100%. D'aquesta manera, doncs, asseguren un cicle de vida continu. A partir d'un recurs natural com a matèria prima per transformar-lo en una carmanyola que, una vegada estat fet servir, serà gestionada com a residu orgànic i que, per tant, no pot convertir-se altra vegada en matèria prima. Amb aquesta acció eliminaran 10.000 carmanyoles l'any, que suposen més de 360 kg l'any de plàstic d'un sol ús. El canvi es realitza al consultori Un Cafè de l'Hospital de Palamós, que gestiona Import Hotel, i properament també s'aplicarà a la cafeteria de Palamós Gent Gran.
I també han reduït un 95% el consum d'aigua.
Exacte, amb un nou sistema de neteja del terra. El servei de neteja, que també gestiona Import Hotel, introdueix el teixit de microfibra al pal de fregar comú i al seu lloc utilitza un tiràs de microfibra que ajuda a estalviar i reduir el consum d'aigua dràsticament. Per exemple, per la neteja d'una planta d'hospitalització s'ha passat d'un consum d'aigua de 120 litres a només 6 litres i alhora també permet reduir considerablement el consum de detergent. Els propers mesos, en els propers passos, seran la reducció del 50% en gots i bosses de plàstic.
Moment del comentari, quan falten 3 minuts, 2 minuts per 3 quarts de 9 del matí. El comentari avui ens l'envia l'escriptora Rosa Regàs.
No hi ha cosa més amarga que la inutilitat, diu Cesare Pavese en un dels seus més vells poemes, L'Oste d'Atzú. Una noia de Palamós amb una vintena de ganivetades al cos és la primera notícia que rebo avui dissabte, un dia en què el sol que lluïa en el cel blau s'hauria d'haver amagat. Quan acabaran les matances, els maltractaments i les violacions contra les dones que semblen no tenir fi i que la gent conservadora i d'extrema dreta en fan responsable a milers de formes de vida i de desordre familiar o moral, sense ni anomenar les conseqüències de tants centenars d'anys i segles de profunda societat patriarcal. No discutirem, però sí que voldria que, en canvi, que el canvi de les nostres vides en què somiem des de que el confinament ens ha donat temps per pensar i tinguessin al primer lloc la desaparició de la violència contra les dones junt amb la de la pobresa i la misèria al costat de la justa aportació tributària obligatòria exigida als rics i poderosos que avui sembla que tinguin carta blanca per no tributar res o quasi res del que els correspon. Seria un canvi que faria història en la justícia, en els governs que ho haguessin aconseguit i en la ciutadania que desitja i treballa de debò per un món millor. I per tots els que, a més, Tenim un somni que canvia la nostra vida, entre altres coses, perquè hem renunciat a lluitar per tantes coses inútils i gaudim del gran tresor de temps que li hem guanyat a la inutilitat. Seguim somiant i veiem un cel sense massa avions, perquè totes les reunions del món ja es farien online i la majoria de ciutadans hauria abandonat o transformat els viatges multitudinaris, tots abarrotats en avions i hotels, i el cel, buit d'avions, seria lluminós, blau i net per les llargues pluges de primavera, com han de ser i com han sigut aquest any, diu un dels darrers pagesos que queden a l'Empordà. Una pluja afegeix que serà sequera quan els 190.000 vols diaris tornin a la nostra normalitat, embrutant els cels del planeta amb milions de tones de petroli bruts vomitades a l'atmosfera. El temps que ara gastem per guanyar els diners que ens fan falta, per comprar inútils tonteries que no necessitem per res, o perquè els nostres fills tinguin el que tenen els del veí, els perdem inútilment, perquè tot això tan inútil no només ho paguem amb una pasta que sovint no tenim, sinó que ho paguem amb temps. Temps que aprofitaríem per passejar per la ciutat, ara sempre tan plena, o pel poble, ara sempre tan buit i solitari, on hi hauria més espai i menys soroll i menys cotxes, amb l'aire lliure de contaminació, a l'haver acceptat el mal que fan al cel i a la terra la gasolina que els alimenta. I aniríem tan contents amb bicicletes o patinets o a peu a buscar l'autobús. Tampoc les platges estarien tan plenes al disposar de més temps i no haver-hi d'anar tots junts els mateixos mesos de vacances que dedicaríem a l'escalada o al senderisme o a l'esquí o a quedar-nos a casa veient pel·lícules que se'ns havien escapat o fent jardineria al balcó o ajudant o jugant amb els fills o parlant amb ells, llegint o escoltant música o inventant-nos el que fos que rondés des de sempre en la nostra ment o acabant una feina pendent sense les angúnies amb què ho fem avui i fins i tot seient amb l'avi o l'àvia amb qui, lluny d'aparells inútils, compartiríem l'espai i la feina de casa escoltant el que ens contessin d'un passat que no només no coneixem sinó que ben sovint menysprem i més, molt més. I al tenir tant temps guanyat a la inutilitat, els dies no passarien tan de pressa i la vida ens semblaria més llarga i aprofitada perquè hauríem renunciat a la cosa més amarga, la inutilitat. El que no sé és com es combina aquesta renúncia a la inutilitat amb el progrés que perseguim fonamentat precisament en el consum salvatge que ens tenta cada dia. Però això no estava en el nostre vell somni. D'aquí que sigui tan difícil convertir-lo en realitat.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I amb aquesta gran sintonia, saludem en Josep Lluís Vidal. Què tal, Josep Lluís? No sé si... Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, hola, què tal? Bon dia. Sí, sí, lo de gran sintonia era modo irónico, sí, no? Ja, modo irònic on, en gran... Sí, sí.
Per què no t'agrada? És xula.
Comença a agradar, de tant sentir-la ja. Jo, aquestes alçades de temporada, ja no te diré que la canviem, eh?
Ah, ja és tard, ja és tard. Aviam, avui a la secció de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal, que no m'havia fixat mai que rima, parlem de coses molt interessants. Mira, sí. Coses molt interessants. Atenció a això, WhatsApp es podrà fer servir en 4 dispositius a la vegada, perquè ara està capat, no? Ara tenim, només sí. Podem fer servir el WhatsApp al nostre mòbil.
Sí, 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 amb un sol dispositiu tret d'aquella cosa del WhatsApp web, que és una cosa estranya, que al final és més, com, més que res una simulació de la pantalla del mòbil, per dir-ho així d'alguna manera, perquè hem d'accedir a través del navegador, o també existeix també l'aplicació per escriptori, però també amb unes funcions limitades, i el que fa és haver de...
Es connecta amb el mòbil.
Exacte, requereix que estiguis dintre de la mateixa sessió i, per tant, doncs, el que fas en el mòbil és el que veus a la pantalla i al revés, no? Mm-hmm. Bé, això sembla que pot canviar i les properes versions de WhatsApp encara no se sap ben bé quan, perquè no hi ha una data de llançament, però sí que en les versions beta, aquestes versions que es proven en grups reduïts d'usuaris, ja s'ha descobert, i qui ho ha descobert una vegada més és aquest portal d'informació especialitzada en temes de WhatsApp, www.betainfo, que s'està preparant doncs, que WhatsApp es pugui fer servir fins en 4 dispositius diferents com a màxim. Això no vol dir que hagi de ser sempre així, no? Però que com a mínim ja es podria fer servir en més d'un dispositiu, per exemple, doncs, podria ser dos mòbils, el mòbil de la feina i el mòbil personal, i la tablet, no? per dir un exemple. Uh-huh. Això està bé perquè et permet una certa llibertat, et permet doncs, que no hagis de dependre d'un sol dispositiu, per exemple, també si el perds o te'l roben, no? Que seria una possibilitat. Ara veurem com WhatsApp és capaç de solucionar això i si canvia alguna cosa en la manera interna de funcionar. Per què dic això? Perquè realment WhatsApp no emmagatzema tot el teu contingut en els seus servidors. Per exemple, tots els missatges, totes les fotos, tots els vídeos que tu comparteixes estan emmagatzemats en el teu dispositiu, en la memòria del teu dispositiu. Amb la qual cosa, si això ho convertim en una aplicació que és multidispositiu, no sé, suposo que
hauran de guardar ells les converses, però després, clar, són milions i milions i milions i milions de converses de tot el món.
Clar, això per una banda, o potser habiliten algun sistema que permetrà que quan es connecti o s'obri l'aplicació amb un altre dispositiu s'actualitzi amb les últimes amb les últims missatges i els últims continguts multimèdia que hagis fet servir en el darrer dispositiu. Una cosa similar al que passa, per exemple, quan, no sé si tu ets lector o usuari de Kindle, d'Amazon?
No gaire.
Per als que ho siguin, doncs, l'aplicació del Kindle d'Amazon la pots fer servir en diversos dispositius. Tu compres els llibres a la botiga virtual d'Amazon i te'ls descarregues amb un dispositiu, amb dos. No sé si hi ha, ara no recordo exactament si hi ha algun límit, però tu comences a llegir, per exemple, a la tablet i després, el dia següent, reprens el llibre amb el mòbil. Doncs el que fa és recordar-te l'última posició del darrer dispositiu en el que l'havies fet servir per si vols anar a aquella posició. Doncs una cosa similar seria el que podria passar en WhatsApp. Obres el WhatsApp amb un altre dispositiu després d'haver-ho fet servir en el primer i et carrega absolutament tot, diguem-ne com que s'actualitza, no? per dir-ho així. Aquesta seria una manera d'evitar que WhatsApp guardés absolutament tot, perquè si no és el que tu dius, seria una gestió d'informació realment molt bèstia, no? Molt, molt, molt gran. Veurem com ho resolen. Ara mateix WhatsApp, de fet, no guarda res, únicament, o teòricament no guarda res. El que sí que guarda és Google amb les còpies de seguretat que tenim habilitades en Google Drive, o que podem tenir habilitades, perquè per defecte recordem que no estan habilitades.
I tenim... sabem quan es posarà en marxa això?
No hi ha una data de moment. Ja et dic que de moment és una funció beta que s'està provant juntament amb diversos usuaris, amb un grup reduït d'usuaris. De moment no hi ha data, però vaja, el ritme que va tot, jo crec que serà aquest mateix any, eh? No crec que trigui la cosa molt...
Home,
molt
serà un canvi, serà un canvi.
A més, és una demanda molt, molt antiga, eh? Sí. Perquè, de fet... Ara ja es fa això, però de manera no oficial. És a dir, hi ha aplicacions que el que fan és hackejar d'alguna manera WhatsApp perquè puguis fer servir a la tablet també, per exemple. No?
Yeah. Molt bé, doncs estarem pendents. Després, una altra novetat que a mi m'ha fet molta gràcia i que trobo que està bé, que és que Twitter t'avisarà quan intentis compartir un article que no has llegit. És molt bo.
M'encanta, és que m'encanta. M'encanta perquè, ostres, això és una mica com... és com donar-li en la cara als que critiquen una informació només basant-se en el titular, no?
Sí, a nosaltres ens passa molt aquí a la ràdio. Fem un text o fem una notícia i la gent només es fixa en el titular
I jo diria encara una cosa pitjor, no, es fitxen dues paraules de titular.
Sí, exacte, i comenten a Facebook, i això per què no serà així, o i això per què no pensen de fer-ho d'aquesta altra manera? I
això quan et diuen mentider, eh? Sí.
No, llavors penses, però escolti, senyora, entri a la notícia i veurà com ho expliquem nosaltres fil per randa, li responem a la pregunta que vostè fa.
Sí, sí, sí. Doncs mira, per lluitar precisament contra això, jo no sé si realment això és una lluita que pot arribar a algun bon lloc, no? O si pot tenir èxit, però com a mínim la intenció hi és. Twitter precisament posa en marxa aquest nou servei, si es pot dir servei, o aquesta nova funció, aquesta nova possibilitat, i és que quan tu dins de la mateixa aplicació facis clic en un enllaç o per un tuit, millor dit, per retuitejar-lo o per compartir-lo directament, no cal que el retuitegis d'un altre usuari, et preguntarà, escolti, ha llegit vostè això?
És molt bo.
I llavors, doncs, tindràs la possibilitat de fer-ho, no? Si no ho has fet. En tota manera, això no serà una funció que sigui... que no es pugui desactivar, sinó que realment en la configuració es podrà desactivar i no haurem d'estar dient sí, tota l'estona ho he llegit, ho he llegit, vinga, va, ho comparteixo, no. Però com a mínim, home, està bé, no? Perquè, ostres, és una manera de dir, escolteu, home, no ens quedem amb dues paraules al titular ni amb el titular i llegim una mica, traiem una mica de context i llavors podem opinar i podem dir la nostra sobre el tema, no? És una manera de lluitar contra això, contra la desinformació, contra els bulos, contra les males interpretacions, contra aquesta falta de comprensió lectora moltes vegades que tant...
És que jo crec que és el problema que tenim ara mateix al periodisme digital, perquè abans agafaves el diari i et miraves el titular i automàticament a sota tenies el text i podies ampliar una mica, no havies de fer un esforç extra. Ara, llegeixes el titular i has de fer l'esforç de fer clic i d'informar-te. Sí.
I no només això, sinó que en els dispositius, sobretot els mòbils, que és on hi ha la majoria de tràfic a internet, almenys pel que fa a serveis com notícies, no? Tenim molta informació i tenim moltes possibilitats i estem molt exposats a la dispersió. És a dir, que en aquell moment, per exemple, estàs intentant llegir alguna cosa, intenta un WhatsApp... i ja està, ja et disperses, sí, no? Ja et distreus, o t'entra una notificació d'Instagram o del que sigui. Per tant, és molt difícil això, no? I això els analistes de tràfic web, sobretot de mitjans digitals, ho saben molt bé, no? Per exemple, has de saber molt bé, per exemple, quins són els usuaris que entren al web i es queden i analitzen o llegeixen o consumeixen els continguts dels que només entren i surten, no? Per exemple, i que es queden allà dos segons. Clar, tot això és un món també, no? Però està molt bé. Ara, és veritat que Twitter amb aquesta funció només podràs saber si has llegit a l'article en qüestió que vols compartir si ho fas a dintre de la seva mateixa aplicació, és a dir, amb el seu propi navegador. Perquè si tu, per exemple, ja has llegit alguna cosa amb el navegador Chrome, per dir alguna cosa, o a fora d'una altra aplicació, imagina que has llegit el mateix article provinent d'un enllaç que t'ha vingut per Facebook. I ja l'has llegit, o sigui, tu ja has entrat a la notícia, l'has llegit, i dius, va, vaig a compartir això, ho vaig a compartir a Facebook, però ara vaig a compartir-ho també a Twitter. I te copies l'enllaç i ho comparteixes, Twitter et preguntarà també si l'has llegit, perquè ell no pot saber el que fas o deixes de fer fora de la seva pròpia aplicació, perquè al final això va per paràmetres de URL. Saps moltes vegades que quan et passen per compartir una adreça de qualsevol cosa surt allà un munt de caràcters, unes URL superllargues, doncs la meitat de tot això són informació que recopila l'aplicació per saber què és el que estàs fent, bàsicament, no?
Clar, clar. Bueno, doncs mira, escolta, aviam, veurem aviam com funciona. I acabarem, bé, no sé si ens dona temps, ens dona temps d'un últim titular que el farem en un minut, que és que els darrers mòbils, els pròxims mòbils o els últims que han tret, no sé com bé.
Sí, els dos últims.
Els últims que han tret, de mòbils de Huawei, tenen un termòmetre per infrarojos.
Sí, són aquests termòmetres que s'han posat ara molt de moda també en molts llocs, sobretot a la Xina els hem vist moltes vegades per televisió, que s'apropen al cap de la persona i per infrarojos doncs, permeten saber la temperatura si aquella persona té febre o no té febre. Això ho incorporen dos models últims de Huawei, el Honor Play 4 i el 4 Pro, i bé, és una curiositat, més que res, perquè realment tampoc és un termòmetre mèdic i això també s'ha de tenir molt en compte, perquè ja no depèn tant ni del processador, ni de la memòria, ni de si el mòbil és més bo o menys bo, que el termòmetre sigui més precís o menys, sinó més aviat del sensor, no? Això passa una mica com les càmeres de fotos. O sigui, tu pots tenir un mòbil superbo, però si té un sensor de fotografia mediocre, les fotos sortiran dolentes, encara que el mòbil sigui superbo. Uh-huh. Que passa que normalment no sol ser així, no? Si tu tens un iPhone 10, doncs la càmera que portes és bona, no? El sensor que portes és bo. Però vaja, que en tot cas m'ha semblat curiós que hi hagin dos mòbils que siguin els primers, que ho incorporen, i que això també és una cosa que crec que ens haurem d'anar acostumant.
Molt bé, queda clar. Josep Lluís, gràcies. Parlem la setmana que ve.
Que vagi bé, adéu.
Adéu. En un moment fem un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Amb aquest dimarts que ha començat amb cel tapat i alguns plugims aquest matí. A partir de la tarda poden arribar les pluges més fortes en forma de xàfec localitzats. Demà també dia amb plugims, amb alguns xàfecs de tarda, però dia amb temperatura baixa per l'època de l'any. A mitjà termini es recuperaria la temperatura a finals de setmana.
Gràcies, Albert.